Teníem nosaltres a dos neuròlegs, a Sergi Borrego del Clínic i a Teresa Casadevall de l'Hospital de Calella. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda, en plaer.
Avui heu fet aquesta conferència, un dels actes que commemora el Dia Mundial d'Alzheimer, que celebrarà el proper dia 21. Tothom coneix l'Alzheimer, la malaltia de l'Alzheimer, la pèrdua de memòria, però realment té moltes més conseqüències, molts més símptomes. Quins són, a part d'aquesta pèrdua de memòria?
La malaltia d'Alzheimer no només és una pèrdua de memòria, a vegades el més habitual és que sigui el primer símptoma, però hi ha molts altres símptomes que es van presentant al llarg de la malaltia. Sobretot poden ser problemes de parlar, són pacients que els poden costar molt trobar les paraules, són pacients que els poden també costar orientar-se en espais oberts, sobretot en llocs que no són molt coneguts, els poden costar enraonar, els poden costar fer servir, per exemple, el canvi de quan van a comprar i coses d'aquest tipus. No? L'important és que si detecten algun problema cognitiu que estigui fora de lo normal, que consultin amb el seu metge.
L'Alzheimer és la malaltia més coneguda, però també hi ha altres demències, potser menys conegudes o que afecta a menys gent. Quines són així, a grans trets, quines són?
Hi ha diverses altres demències, hi ha moltes altres. Les més importants i que, per desgràcia, com diu, són molt desconegudes, són la demència vascular, que segurament és conseqüència d'ictus previs i que deixen seqüeles cicatrius al cervell que provoquen aquest deteriorament cognitiu. També hi ha la demència de cossos de Lewy, que és una malaltia germana de la malaltia de Parkinson, que pot tindre un deteriorament cognitiu, sobretot també problemes de memòria i d'orientació, però que s'acompanya amb problemes de mobilitat, de tremolors, de rigidesa, i per una altra banda tenim també una altra que és la demència frontotemporal, que és una demència focalitzada en els lòbuls frontals i temporal del cervell i que provoca problemes per una banda de conducta i de personalitat. Són pacients que els canvia totalment la personalitat i que comencen a tindre una personalitat problemàtica, i per altra banda problemes temporals, que diem que són problemes de llenguatge, que els costa parlar, perdonen el significat de les paraules o tenen problemes realment per expressar el que volen dir.
A quina edat es solen presentar aquest tipus de malaltia, tant l'Alzheimer com altres malalties de demència?
La malaltia d'Alzheimer és molt més prevalent com més gran es fa la gent. 60 anys és una malaltia molt rara, tot i que també es presenta, tindrà un 1% de la població, un 5% de la població, i va augmentant, i persones que tenen 80-85 anys, fins a un 30% d'aquesta població pot tindre malaltia d'Alzheimer. Aquestes altres demències, tot i que també van lligades a l'edat, potser el lligam no és tan fort. Per exemple, la demència frontotemporal és una demència que és molt habitual trobar-la als 40-50 anys, amb tots els problemes familiars i socials que això comporta, problemes de feina, problemes de càrrega familiar. I les demències altres, com la demència de cossos de Lewy, també es presenta sobre els 70 anys aproximadament.
Els familiars de persones amb Alzheimer tenen més risc o més possibilitats de patir-ho?
Les familiars de persones amb Alzheimer poden tindre una miqueta més de risc, però no vol dir que l'hagin de tindre. És una pregunta molt habitual a la consulta, que si el meu pare té Alzheimer jo també la tindré. No té per què. De fet, molts casos, la majoria dels casos que diagnostiquem d'Alzheimer no tenen cap història familiar. Però sí que és veritat que hi ha petits trets genètics que fan que hi hagi famílies amb una miqueta més de tendència de tindre malaltia d'Alzheimer, igual que hi ha altres famílies que tenen més tendència a patir malalties cardiovasculars o càncer.
Aquí a Calella tracten moltes persones amb aquest tipus de malalties?
Home, sí, tenim alguna consulta específica i sí que en veiem. Jo et diria que potser en una setmana, entre els tres neuròlegs que som, en podem diagnosticar 5 de nous casos. Sí, tenim molta gent. A més, aquí al Maresme hi ha moltes residències, de manera que hi ha persones que ja no és un diagnòstic nou, sinó que anem fent el seguiment. Per tant, doncs hi ha molta persona amb demències i sobretot amb malaltia d'Alzheimer.
Una vegada es ve a la consulta, quin és el procediment, quin és el tractament que es segueix?
Nosaltres fem una avaluació al pacient i sobretot en els familiars, sobre el que ens expliquen. Avaluem doncs, el pacient en el context de totes les seves malalties, es fa una valoració bastant integral. Revisem medicacions, que a vegades també poden ser causa de pèrdua de memòria. Bé, estem una estoneta amb ells, els hi fem uns tests d'avaluació cognitiva de cribatge. si aquests tests de cribatge no ens acaben d'aclarir què passa, fem una avaluació neuropsicològica amb un psicòleg, que el tenim o bé aquí o bé a Can Ruti, que són els nostres neuropsicòlegs de referència. Fem proves d'imatge, fem analítiques, tot el que convingui per descartar que no hi hagi, que no sigui un deterior, que tingui un tractament, que no ens equivoquem, que no sigui una malaltia neurodegenerativa, sinó que sigui de secundària algun altre problema, i si acabem diagnosticant que és una malaltia neurodegenerativa, doncs llavors, a part de tractaments farmacològics, que com ha dit abans en Sergi, són tractaments de símptomes, que és el que disposem fins ara, doncs els oferim les vessants de fer una teràpia cognitiva, de poder fer estimulació cognitiva, i per altre cantó, tot el tema social, posem en contacte amb treball social per valorar lleis de dependència o una miqueta els recursos dels que podem disposar actualment.
Hi ha alguna investigació, algun fàrmac que ajudi a prevenir o retardar els símptomes de l'Alzheimer i de les demències, de les malalties de demència?
A dia d'avui no hi ha cap fàrmac d'això, però sí que és veritat que s'estan provant diversos fàrmacs que estan dirigits a tractar les causes de la malaltia. Molts d'aquests fàrmacs han caigut en els estudis, però la idea és que s'estan fent més i que són, jo crec que algun d'aquests acabarà sortint positiu i que aviat, no sé en quin temps, si és una cosa de pocs anys o de molts, però més aviat que tard crec que tindrem un tractament que ajudi a tractar les causes de la malaltia.
Ha parlat abans del document Sitges, un document que ajuda molt a les persones, als pacients d'Alzheimer. Pot explicar una miqueta en què consisteix?
Més que els pacients, jo crec que ens ajuda sobretot en els familiars i en els metges també. El document Sitges és un document consensuat per diversos tipus de professionals, no només metges, neuròlegs, sinó també advocats, treballadors socials, polítics, bueno, tot és un document integrat de moltes professions, no? En el que s'intenta, segons les fases, està més dirigit a la malaltia d'Alzheimer, però segons les fases de la malaltia d'Alzheimer, donar pautes legals sobre les activitats de la vida diària i activitats avançades dels pacients, saber quines capacitats poden mantenir, quines no, i quines s'han de regular de forma legal. Si és que s'han d'incapacitar, carnets de conduir, herències, gestions econòmiques, doncs tot aquest tipus d'activitats, doncs, que en el malalt, doncs, o en la família poden estressar bastant, no? De no saber com hem d'actuar, i també els metges hem d'intentar alhora, doncs, adaptar-nos en aquestes condicions i fer informes acurats, perquè si hi ha un jutge o un fiscal ha d'incapacitar aquesta persona, o un forense inclús, tingui la informació suficient per poder prendre decisions. És un document principalment per prendre decisions.
Per últim, què aconsellen a les persones que cuiden, als cuidadors de les persones amb aquest tipus de malalties?
Primer, és una pregunta molt difícil. A primer, sí, això és el més important. Una, tindre en compte que el pacient de malaltia d'Alzheimer necessitarà un cuidador. No sé, depèn de quin grau de cuidador, si és un cuidador puntual o no, però necessitarà un cuidador. Però aquest cuidador també s'ha de cuidar. I això és una cosa molt, molt important a tindre en compte. Un cuidador que està desbordat, perquè al final això acaba desbordant els cuidadors, també s'ha de cuidar, tindre temps per ell, per les seves coses, i a vegades això no és fàcil de fer, perquè un té com un lligam, però també s'ha de saber cuidar, perquè si un cuidador està cuidat, cuida millor també el pacient.
Sí, evidentment, nosaltres, a veure, el que intentem al principi és que el malalt, en la mesura que pugui, mantingui l'autonomia i que el cuidador supervisi una miqueta de lluny, però supervisi, no? Però clar, a mesura que la malaltia avança, doncs el malalt cada vegada és més dependent. Llavors el que assessorem, intentem, si ja us he comentat, posar el cuidador en saber que hi ha un treball social al darrere, saber quines opcions hi han, i intentar alleugerir la càrrega d'aquest cuidador en la mesura que es pugui i amb els recursos que hi han. Malauradament no són moltíssims aquests recursos, però sí que quan un cuidador es desborda i acaba, doncs, amb molt d'estrès, que acaben inclús prenent medicacions, perquè hi ha estudis en els quals cuidadors prenen tantes o més medicacions per l'angoixa i per la depressió que els propis malalts, sí que els els intentem treure càrrega si és que han d'ingressar el malalt a una residència, que s'alliberin, que sàpiguen que això no ha de ser, no són culpables d'això. Sobretot treure sentiment de culpa i llavors anar-los donant consells a les petites coses que vagin sorgint.
Doctor Borrego, doctora Casadevall, moltíssimes gràcies.
Vostès, un plaer.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.